A Ràdio Castellà, el debat.
Salutacions, bon vespre, benvinguts una vegada més al debat, com cada dimecres. En aquest cas, ara tot just estan a punt de tocar doncs, 20 minuts per sobre de les 8 i en aquest cas un format el més habitual del debat en el qual sempre mirem de convidar una regidora o regidor de l'Ajuntament. Avui ens acompanya el Joan Creus, portaveu i primer tinent d'alcalde. Què tal, Joan? Benvingut.
Molt bé, bona nit. Moltes gràcies.
I doncs farem tertúlia d'actualitat i de qüestions doncs, més del dia a dia de Castellà, però també volem mirar més enllà, amb l'Olga Torrents. Què tal, Olga?
Hola, benvinguda. Bona tarda, novament. Gràcies.
Una miqueta refredada, estem en aquell moment...
Bueno, estic així una mica d'aquella manera.
Sí, sí, segons les informacions que tenim, ve una mica l'epidèmia de grip, ve una mica d'avançada. Ja està havent-hi com... doncs senyals de que s'acosta. Però tu, ja saludem el Vic i Vilanova, ens has dit que tens la vacuna de l'autònom, no?
Bona nit a tothom. Jo, gràcies a Déu, tinc la vacuna de l'autònom. Sí. Sí. I normalment no solo agafar res. El dia que agafi alguna cosa...
Ja, l'única.
Però, gràcies a Déu, estem... Aquí estem molt ben acostumats i estic amb màniga curta aquí.
Quina sort, perquè jo ho agafo tot.
Molt bé, és notícia i de fet els companys de la xarxa des de les 6 de la tarda han fet un especial informatiu en cadena amb totes les emissores municipals perquè, bé, aquest temporal Glòria doncs, passarà a la història i passarà a la història doncs, per fets molt, diguem-ne, luctuosos, no? A nivell espanyol, a tota Espanya, fins i tot tenim ja víctimes mortals, 9 víctimes mortals. I a part de les vides, que és el més important, el més preuat, i no és per posar-ho en el mateix nivell, però és que és diguem-ne, la relació de successos, d'esdeveniments inaudits, permeteu-me l'expressió, ens està una mica superant. Comentàvem aquí la redacció que a vegades els mitjans generem un efecte a vegades com multiplicador de diversos miralls i teníem una companya que estava fora de Catalunya i ostres, era allò de dir, vaig cap allà, no? Què està passant, no? I certament, per sort, aquí a Castellà, la zona aquesta del Vallès, doncs hi ha hagut una resquitllada, doncs tenim, Joan, segurament la zona, com sempre, de les urbanitzacions, Sant Feliu, el balcó, talls de llum, arbres caiguts, algun ensurt que, doncs, tenim un arbre que ha caigut a sobre una casa. És sí, a dir que, sí, per sort, no ha passat res, però podria haver passat.
Sí, és així. Ara sortim d'una reunió amb els ADF. En primer lloc, agrair la magnífica feina que han fet tots els cossos de seguretat i de protecció del nostre municipi i de tot el país, que han treballat aquestes darreres 48 hores doncs, sense descans. I el que dèiem, aquí a Castellà hem tingut la sort de no tenir la intensitat d'altres llocs del país, però s'ha concentrat bastant a Sant Feliu i a les urbanitzacions. Ahir es va haver de tallar el pont, o sigui, a l'alçada de Can Juliana va caure un arbre. Afortunadament també l'ADF va actuar de manera molt ràpida, van tallar l'arbre i es va tornar a donar accés als vehicles, però sobretot a la zona d'aire sol, a B, a C i el D també van estar, i al balcó de Sant Llorenç també van haver-hi afectacions. Temíem, sobretot, hagués sigut més complicat si hagués nevat, perquè en alguns moments sí que es parlava que les cotes baixarien a 500 metres i allà sí que haguessin patit si s'hagués ajuntat, no? el vent, les precipitacions i amb la neu, però no hem hagut de lamentar més enllà de les importunitats que ha causat doncs, que haguessin caigut alguns arbres i la concentració d'aigua en alguns llocs i que en alguns equipaments hem vist que hi havia algunes goteres de l'acumulació.
A nivell de Catalunya canals... gairebé 200.000 alumnes, és que això trasbalsa moltíssim. No sé si sí, teniu canalla, però imagineu-vos de cop i volta doncs, que no poden anar a les escoles, no poden anar a les activitats. Bueno, aquí sí que es van tancar els equipaments ahir preventivament, no?
Sí, a la tarda les activitats extraescolars que es feien a l'aire lliure, en el cas de la Unió Esportiva i la resta d'entitats esportives, doncs es van cancel·lar els entrenaments i es van recomanar doncs, que els nens i les nenes doncs, es quedessin a casa.
Mm-hmm. No sé, una mica, vosaltres si heu vist aquest episodi, és més propi d'altres indrets, és que no teníem, la memòria és molt curta, doncs ara parlaven del 5è aniversari de les ventades, tot just no fa un mes. I, bueno, doncs anem d'oca en oca, no?
Nosaltres sí que aquesta setmana, tant dilluns com dimarts, les instal·lacions van estar tancades. Dilluns també, no vam deixar entrar ningú.
Exacte.
Sí que és veritat que nosaltres a Castellà, i a més amb l'episodi d'ahir la nit, aquí l'aire sol, que ens vam quedar sense llums, una tormenta i tal, jo per preocupació mateix, el meu fill va a Manresa, no hi havia tal afectació, però per seguretat i protecció... i que avui no es bellugués, perquè les notícies que arriben des d'arreu, jo hi vaig tenir un episodi a Barcelona brutal, però brutal. I ara, tot venint de Barcelona, el cotxe estava escoltant l'alcalde de Blanes, que acaben de donar, ara mateix, fa un poc, mitja hora o tres quarts, ha donat un missatge a tota la població que tenen que desallotjar la part de la Pineda, perquè hi ha el riu Tordera, en qüestió d'una hora estarà desbordat, tot i la previsió que aquesta nit encara estarà... amb risc de que es torni a revifar la...
Sí, l'episodi de pluges la nit encara serà intens.
Han avisat aquesta nit, a partir de les 12 de la nit i matinada, seria molt complicat. Nosaltres hem vingut allà a Protecció Civil, ens ho ha explicat a la feina, i encara hi ha una miqueta de preocupació. Litoral, entrarà per litoral i tornarà cap a la banda de Girona.
És veritat que alguna vegada la prevenció, afortunadament, supera l'episodi. I això sempre és bo. I sempre surten veus discordants, no?, que diuen, home, en el fons no n'hi havia per tant, però clar, també és molt difícil de predir moltes vegades la intensitat exacta dels fenòmens meteorològics. Aleshores, davant de la més mínima sospita, jo penso que està molt bé aplicar qualsevol...
I el tema de les avingudes d'aigua, no sé, en el cas nostre del Ripoll, perquè diria que s'estava treballant en posar passeres, que és la típica obra que heu d'anar refent cada any perquè hi ha crescuda i...
De fet, el cabal del Ripoll doncs feia temps que no es veia amb la intensitat d'aquests dies, sobretot el pas des de Sant Feliu, des del pont del Turell, la intensitat era impressionant i superava... les passeres que habitualment, clar, les passeres estan pensades no, amb un cabal mitjà una mica per sobre, està clar, però en aquest cas segurament s'hauran de revisar com han quedat. Es van tallar ahir els accessos de pas del riu per evitar doncs, que algú hi arribés i, vaja, en els propers dies hem estat revisant el pla Inuncat, que està activat des de fa 48 hores, i encara hi ha la previsió que fins divendres pot haver-hi encara risc d'acumulació d'aigües, no per una gran intensitat encara que s'esperi, però sí per aquesta constància en la pluja. No?
Uh-huh. I esteu d'acord, i amb això potser tancaríem amb aquest primer tema, esteu d'acord una miqueta als missatges que ha donat, per exemple, l'alcaldessa de Barcelona, la de Colau, de dir hem de prendre nota... Entenc perquè, clar, s'ho ha fet venir bé, perquè es va fer aquella declaració d'emergència climàtica. És una qüestió que està molt en l'agenda, fins i tot a municipis petits i mitjans, com és el cas de Castellà, des que s'ha encetat aquest mandat, podem dir que se'n parla. No sé si al final doncs, les mesures concretes doncs, s'estan aplicant o de quina manera s'apliquen en un municipi com Castellà, però realment penso que està relacionat. Tant sí com no, ens ho hem de prendre seriosament, però es pot equiparar aquest episodi amb el tema de l'emergència climàtica que pateix el planeta?
És evident que les coses no poden seguir com fins ara. El mateix govern de l'Estat també ara, avui també, sortia no? la priorització de la transició ecològica, la transició energètica i tot el que sigui... O sigui, i s'ha declarat també l'estat d'emergència climàtica. Totes les polítiques que tinguin a veure amb el medi ambient han d'anar dirigides a això, a pal·liar els efectes que està tenint en el clima de qualsevol de les accions, tant a nivell industrial, a nivell de tractament de residus, a nivell de comportaments individuals, no?, de les persones que segurament són els que moltes vegades s'ha de fer aquest canvi cultural, no?, saber reciclar, saber tenir un consum responsable, i totes aquestes mesures evidentment han d'ajudar que la cosa ja no empitjori, perquè és evident que aquest grau i mig que ha canviat, que puja, que ha augmentat a tot el planeta doncs, degut a les males praxis que portem els humans, doncs això s'ha de revertir.
Ha de ser una prioritat. Ha de ser una prioritat per tots els governs nacionals, municipals. Jo crec que aquí aviat ens posaríem tots d'acord, no? I tant. Que ha de ser una prioritat perquè està clar que potser un fenomen concret, vés a saber si realment un fenomen concret és conseqüència del canvi climàtic o no, però sens dubte el canvi climàtic existeix i per tant ha de ser una prioritat per tots. I això que diu el Joan de les conductes individuals, doncs també són, realment són importantíssimes i és important que la gent vagi canviant, que ja ho va fent, la seva mentalitat. Jo recordo que parlo de ja fa uns quants anys, quan a Alemanya es començava a reciclar, a separar la brossa i aquí no ho fèiem, tothom deia, és que això aquí no es farà mai. Com has d'anar a la cuina amb un plat i triar el paper en un lloc, l'orgànica en un altre, i al final ara hi ha bastanta gent que ho fa, que s'acaba fent.
I una miqueta volia parlar amb el Miqui perquè ell es mou molt per Barcelona, està a treballar a la Boquerell, i recordo fa pocs dies una polèmica on el port contradeia les dades que donava l'Ajuntament, que acusava o deia que, bueno, la gran contaminació que generen els creuers, i llavors el port deia que és que no diré els totals, però rebaixava a més de la meitat les dades de contaminació que donava l'Ajuntament. Llavors, és això de tenir fe amb qui creus, quina és la font bona, la de l'Ajuntament, la del port. Al final, aquests creueristes allò van a la Boqueria, es gasten els calés i dius, què podem fer, no? El sistema és pervers en si mateix.
De totes formes, el que ha passat a Austràlia, el que passa amb els pols, el que està passant aquí ara, algú no ho fem bé. Algú. És evident que tot això és una resposta de la naturalesa al desequilibri que s'ha creat. Hi ha ciutats que no es pot permetre. Què passa? Que a nivell de polítiques els va molt bé també ficar el ditet o la frase en el moment que passa. No és avui el dia, que avui que s'ha endut el pont del petroli, avui que ha desaparegut el tren, el pont del tren entre Blanes i Malgrat, que durant 9 mesos...
Estaran vora un any,
9 mesos, sí, sí. Val? Llavors... no és avui que té que sortir, té que treballar. Quan no hi és, quan la cosa va bé, és treballar perquè no passi. Nosaltres estem molt afectats, tothom i tal, molta pressió amb el tema de circular, amb les pegatines, amb el que em sembla perfecte. Però després no podem tindre un vol a Santander i que l'avió, perquè l'aeroport de Santander està tancat, estigui donant voltes mitja hora, tres quarts d'hora fins que l'aeroport obri, perquè hem de portar aquell avió allà. Si tant ens cuidem dels creuers, de les rondes, fem-ho tot bé. Fem-ho tot bé, perquè ens agafem el que els interessa, però sempre es deixen una sèrie de coses que acaba sent tot factor econòmic. Llavors, si no dissolem, no separem, que és molt difícil, la indústria és sector econòmic, és feina, és diners. Llavors, s'han fet una sèrie de coses mal fetes, no s'acabarà amb bones paraules el dia que hi ha un desgavell d'aquests. No s'acabarà. Llavors, pues, mans a remengar-se i treballar a peu de carrer.
I buscar alternatives.
I buscar alternatives. Igual com els cotxes, de treballar molt bé amb la part elèctrica, que també s'han de carregar d'electricitat. Nosaltres l'electricitat l'hem de comprar a França perquè no arribem a generar-la. Les nostres centrals comencen a estar una miqueta tocades, amb risc, perquè Tarragona, arran del que va passar, se'n parlarà dues setmanes. A partir de demà ja se'n parlarà menys. Va passar allò...
En part, malauradament, el tema que s'ha obert, el meló que s'havia obert amb el desgraciat accident de Tarragona, de la petroquímica, doncs se l'està enduent, no? Sí. Les aigües del temporal Glòria. Però això és un tema que molts municipis... Doncs el tema de les emergències, perquè aquí a Castellà, doncs, sobretot, jo entenc que és la proximitat del bosc, tota la massa forestal, doncs potser ens fa ser més sensibles amb el tema del foc, però un municipi d'aquesta mida, Joan, per exemple, a nivell d'emergències, tenir un pla, suposo, de protecció, sí, un pla d'emergències, però el ciutadà de carrer el que fa ràpidament és anar al Facebook o anar, no sé, no, a vegades la gent, si passa alguna cosa, som imprevisibles.
No, és evident que
i com s'informa la població, més enllà dels canals que puguis tenir, de mitjans, la ràdio, bueno, d'acord, aquí estem, la gent, 90.1, posa la ràdio de seguida, si en saps que ens trobes, i és potser el lloc més immediat, però...
Bueno, no, el protocol d'emergència que tenim aprovat per ple a aquí a Castellà, que és el Duprocim. El que fa és, en un dels seus àmbits, és sobretot com es treballa la comunicació, no? Com el que tu dius, no? Com s'arriba als veïns i veïnes. Afortunadament, comptem amb uns mitjans municipals que, sobretot, no només amb la part de ràdio, amb la part de premsa, sinó a la part més vinculada a les xarxes socials o per on s'informa cada vegada més la gent, no? Des dels dispositius mòbils, doncs hi ha un accés prou continu com perquè en cas d'alerta també s'activi aquest qualsevol mecanisme i des del mateix Ajuntament i des dels mitjans es pugui arribar a la població de manera ràpida, però és evident que en un estat d'alarma, en un estat d'emergència, la reacció humana a vegades també pot ser imprevisible. Per tant, quan hi ha situacions de pànic, tant de bo no ens hi haguem de trobar, però diríem que el protocol les té previstes.
Mm-hmm. Doncs són situacions que ens estem trobant en aquest inici de 2020, sí. Que en tot cas, si us sembla, doncs, canviem de plana. Hi havia algunes notícies, si més no, doncs, del sector econòmic, i justament avui tenim la novetat més immediata. Entenc que això, doncs, és un tema que doncs, en els ajuntaments també hi teniu a dir, que en aquest cas és el pacte que s'ha fet públic avui entre govern, patronal i sindicats, govern central, parlem, per a pujar el salari mínim fins als 950 euros. Això suposa una pujada del 5,5%, i doncs, també s'ha inclòs, diuen els agents socials, el compromís d'anar fent increments durant tota la legislatura. Doncs sí. Se suposa que això, doncs, a peu de carrer, una miqueta, com diu el Miqui a vegades, a peu de carrer, aquesta música sona bé o encara estem molt lluny? Penseu que per l'economia catalana i espanyola és un marge que es pugui encara ampliar? Serà molt negatiu, com algú avança que tancaran empreses i aquestes coses?
És evident que qualsevol millora en el llindar del salari mínim és benvinguda. Per tant, hi havia el compromís també, no?, en aquest pacte entre Unidas Podemos i el Partit Socialista de superar el llindar dels 1.000 euros al llarg del mandat. Crec que per arribar al nivell europeu encara faltaria una mica més. És evident que té conseqüències, no?, en el món empresarial. És evident que té... També m'agradaria dir que sigui el salari mínim no vol dir que tothom cobri com a mínim això, perquè hi ha gent, doncs, que treballa un percentatge del temps per sota. Per tant, tant de bo qualsevol ciutadana del nostre país cobrés com a mínim això, no serà el cas, però sí que obliga, no?, i marca una tendència perquè cada vegada les situacions siguin més dignes en les retribucions salarials. Dit això, quines conseqüències pot portar al món empresarial? Doncs és evident que les empreses que treballen amb personal de baixa qualificació o amb personal que està cobrant aquest salari mínim, doncs tindrà un augment directe del 5% en les seves despeses en el compte d'explotació. Això és una evidència. Altres situacions, i que crec que han d'acompanyar aquesta mesura i que tenen a veure amb l'administració, ens trobem en molts casos que el salari mínim està vinculat també, doncs, en centres especials de treball, en centres en el que es rep bueno, o es tracta amb un col·lectiu que moltes vegades seria l'única manera d'emplear-lo, i la queixa del tercer sector, no? I concretant en el nostre municipi, alguna de les empreses que són centres especials de treball, doncs clar, es troben que estan obligats, evidentment, i ho fan gustosament, a ampliar o a augmentar les retribucions dels seus treballadors i treballadores, però les subvencions que han d'acompanyar, no?, i que venen d'entitats, bueno, vaja, d'administracions superiors, doncs no acompanya això i, per tant, va en detriment de la bona feina que puguin fer en aquell centre especial de treball.
Mm-hmm. No sé si... Olga, tu ets una persona que ha estat a la candidatura d'Esquerra en les darreres eleccions al Congrés. Mm-hmm. I creus tu que aquest apuntalament d'aquest govern, doncs, aquesta notícia, doncs, també justifica en part, doncs, l'abstenció que va fer Esquerra a la investidura? O la música va per una altra banda?
Jo crec que és un punt de partida, personalment, doncs, crec que és un punt de partida que no ens hem de conformar, evidentment, a quedar-nos aquí. La tendència i la voluntat és anar a més, i bé, per això, doncs, justifiquem la nostra abstenció, no? crec que s'anirà més. I les conseqüències, de vegades, tot i que hi hagi, doncs, que les empreses es preveu que moltes puguin veure's perjudicades per aquest augment, per haver de fer front a una despesa major, de vegades les conseqüències també són sorpresives, eh? Perquè l'altre dia mateix, no sé si ho veu escoltar, vaig escoltar a una emissora de la competència, RAC1.
Bueno, però... bé, està bé que consideris competència RAC1.
Colza.
Com l'Eivissa a Barça. Sí. Per cert, van 1-1, eh? Falten 10 minuts.
Ah, aviso,
eh?
Gràcies per l'actualització.
Està bé. Doncs parlava una empresa, feien una entrevista amb una empresa andalusa, crec, si no recordo malament, crec que era de Jaén, que havia decidit, per augmentar la felicitat i el benestar dels seus treballadors, reduir considerablement l'horari laboral, augmentar els dies de vacances, i clar, i els deien, home, però això a vosaltres us ha perjudicat molt, no? Perquè clar, els treballadors treballen menys, la qual cosa vol dir que es produeix menys. A més, més dies de vacances que heu de fer front. Diu, no, diu, la nostra empresa segueix creixent, malgrat això. L'empresa continua generant benefici, l'empresa continua creixent. Quan van publicar aquesta voluntat de reforma de l'empresa amb aquestes condicions laborals, evidentment es van inundar de currículums, diu, amb la qual cosa ara tenim, doncs, molt personal per escollir, molt personal ben qualificat. Vull dir que de vegades...
Fins i tot ha generat efecte crida i qualifica encara més la feina.
Que a vegades les conseqüències no tenen per què ser tan evidents, no? Més despesa, no. O potser una despesa major implica... amb un producte mateix, no? Mm. Tenir una despesa major quan un adquireix un producte potser vol dir allargar la vida d'aquest producte, potser va... aleshores, doncs, no tot, no tot ha de ser tan directe i immediat, no? Cal valorar amb distància. I esperem que això es valori.
Abans de donar la paraula al Miqui, tenim justament avui una notícia que ens hem fet ressò a Ràdio Castellà Actual, doncs una empresa que el polígon del Pla de la Bruguera, DigiProcess, que triplica la producció i que està intentant obrir-se mercat a Estats Units, i em sembla que estaven traslladant-se a una fira a Santa Fe, o no recordo ara la ciutat.
De fet, DigiProcess té una planta importantíssima a Bangalore, a la Índia.
A la Índia, i és una empresa que ha apostat també pel pacte aquest per l'ocupació de Metal Vallès, que implica una miqueta potser, doncs, això que el discurs una miqueta que has fet una mica al Joan, que també és persona que ha estat vinculat molt al món del desenvolupament local i l'empresa.
Jo crec que, veritablement, és una bona notícia que tothom qui menys recurs té i tal, doncs tingui un augment o tingui una base, sempre si hi ha una mica més a la butxaca també hi ha més alegria. De totes formes, hem de comptar que estem en un país doncs que els serveis bàsics es paguen molt amunt, molt alts, i això continua estant per sota del que potser hauria de ser. Jo sí que sóc molt crític segons amb algunes notícies o amb alguns temes, perquè, per exemple, el tema de l'empresa de Jaén, jo vaig estar escoltant la notícia i sempre m'agrada perquè m'agrada molt, i tot el que són bones notícies, si ets optimista, t'agraden, no? Però hem de diferenciar molt el que són les empreses, perquè una empresa que pugi parets de formigó, que pugi estructures, una empresa que faci segons quines feines, no podrà parar la producció ni fer-la més curta les hores ni fer res. Aniran a treballar.
Farà més torns.
És molt complicat, perquè tot és... El que passa que depèn del sector. Aquí hauríem d'analitzar on està el sector, quin servei donen, quin tal. Igual tenen un producte que donen molt marge. Llavors, hi ha empreses petites amb treballadors que estan patint moltíssim. El que menys poden fer és tindre més contents els treballadors, perquè el que et vull dir és que en aquesta olla que estem tots, aquesta política, aquesta economia de subsistència que uns aguantem els altres i tal, quan es treu d'aquí és perquè van cap allà.
Sí, però és clar, imagina't, Miqui, posem per cas que l'horari laboral establert, en comptes de les 8 hores, que són actualment, no?, fossin 10. Faríem 10 hores i tothom veuria impensable anar 8, perquè diríem que no és, que la producció se'n ressentiria, que l'empresa no generaria el que ha de generar. Vull dir que a vegades també tot és qüestió d'adaptar-se el que hi ha.
Hi ha moltes feines i gent que està patint molt, que l'horari és de 8 i en fa 9 i 10.
Sí, sí, sí.
I no, per desgràcia, i no se'ls hi pot correspondre, i uns se'l van a l'empresa, uns altres arribant...
Sí, sí, llavors, sí, sí.
Hi ha empreses que van molt més justes, que troben més gent per fer aquella funció, que no necessiten gent tan preparada, que si no en troben un que s'avingui allò, n'hi ha un altre... Llavors sí que des de Inspecció de Treball i des de 50.000 llocs es podria tindre un control, perquè hi ha gent que està patint moltíssim, sí. I està explotant moltíssim.
Sí, gent que no els hi compten aquestes hores.
Jo,
eh?
Jo parlo una miqueta, doncs, em veu tothom, m'agrada una sèrie d'idees, però no podem amagar la realitat, perquè hi ha una sèrie de sectors i una sèrie de situacions que continuen sent molt complicades. Primerament perquè l'empresa, per sortir-se'n, necessita apretar a tothom per arribar a pagar, que jo crec que estem en un país que fiscalment és exagerat el que s'arriba a pagar per treballador, per 50.000 coses. Llavors, el mínim, doncs, almenys pujar aquesta base. Mm. Aquesta base, i com més alta sigui, millor.
Sí, sí, gent, no, està si bé podem... que és un bon inici, sí.
Sí, sí, és un bon inici.
Bueno, veurem l'evolució. En principi, doncs, ja ha assegurat aquesta pujada, mm. I que, doncs, és en perspectiva... Doncs jo entenc que potser segurament el seu llindar serà els 1.000 euros, no?
Només un apunt, i en la línia del que comenteu, es va aprovar aquí al Vallès Occidental un salari mínim comarcal, i de fet l'hem estat aplicant també a l'administració municipal, que està per sobre dels 1.000 euros ja. O sigui que aquí, el territori, ja fa 3 anys que diré que es va aprovar, i està per sobre dels 1.050 euros. Per tant, celebrem que es vagi acostant, no? I que cada vegada la tendència sigui a més.
Però anem per endavant, no?
Això sí, exacte.
Si més no, el que té a veure amb les administracions. Mm. També hem de dir que no és així en el món de l'empresa privada.
No és d'obligat compliment, exacte. Però ara sí, tot el que sigui de l'Estat...
Exacte. Exacte. En aquest cas, sí. Si us sembla, ens queden 15 minuts per arribar a les 9 i, com sempre, doncs, tenim aquí una amanida de notícies de política que, clar, doncs, portem 2 dies amb el temporal i veiem ponts com s'esfondren, doncs, evidentment. Però hi ha un judici en marxa, una derivada del procés que potser no està, tot i que déu-n'hi-do el seguiment informatiu que està tenint, però que no té les conseqüències, el ressò mediàtic de tenir, doncs, un vicepresident del govern jutjat pel Suprem. Estem parlant, doncs, del major dels Mossos, Trapero, i bona part de la cúpula, doncs, d'Interior, en el moment de l'octubre del 2017, i ho veieu amb interès, amb més del mateix, amb distanciament, amb cansament? Sincerament, hem passat plana. És un tema que omple diaris, tertúlies, ràdios, però al final, doncs és un sálvese quien pueda, perquè una mica aquest judici no està tenint res a veure amb el que vam viure en el judici al Suprem, en aquest cas a la part política, doncs, del govern català, doncs, jutjat, condemnat finalment per sedició.
No, és evident que genera la mateixa empatia que l'anterior judici, només faltaria, i més en el cas del major Trapero, que diria que, com va demostrar els mesos i els anys anteriors el que se li està jutjant, doncs va demostrar una potència tècnica, una potència de responsabilitat i una potència comunicativa que crec que és injust, només pel seu full de serveis, doncs, que se l'estigui intentant. I he escoltat alguna intervenció de la Fiscalia amb un to, sí, doncs, molt raptador, no? Un to de buscar buscar segurament l'errada, no? Buscar que la pressió en el judici faci que el major, no? Exacte,
coses
pugui respondre d'alguna manera.
Coses tan absurdes com confondre un ja no? Amb sí. Un ja.
Sí, sí, això ha fet això, fortuna, això, perquè aquesta errada de traducció...
Sí, però inclús, no? Escoltava alguna acusació de Fiscalia que feia fredar, no? Llavors, espero que la sentència, doncs, sigui favorable als interessos del major Trapero i de la cúpula dels Mossos, per descomptat.
Mm-hmm. Miqui?
Jo tot i el cansat que em té tot el tema aquest, realment estic escoltant, estic seguint tot, tampoc hi ha massa fe, estic més tranquil·let i tinc una petita ràdio que no es pot tindre, però no tinc molt baixa. I em vaig informant i el vaig escoltant. Sí que puc dir que la transparència, a l'ordre, inclús les vegades que es va dirigir el jutge tallant-lo i explicant-li molt bé, i la resposta d'ell, preparat, com diu el Creus, que la resposta tècnica d'ell, brutal. Sí que hi ha una notícia que em va agradar molt, 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 i és que al costat del Trapero, tots aquests dies en el judici, hi ha el pare del nen que van atropellar a la Rambla. Sí. Llavors hi ha aquelles coses que dius, ostres, realment, pues, hi ha coses que són molt de persona, molt de carrer, que són detalls molt, molt, molt importants, i jo crec que a partir d'aquí el Trapero no tindrà... Jo tinc la fe de que no tindrà les... Perquè també es va carregar molt contra els Mossos. Mm. I una persona que tinc molt clar, la meva idea política és política, m'agrada la gent, m'agrada que solucionar problemes. No he sigut mai independentista, però jo crec que el Trapero amb la cúpula no tenen... Estaven amb dues aigües molt complicades, rebent pressió per tot arreu.
Sí. Era un funambulisme que era impossible no relliscar
i
caure.
I qualsevol persona que no hagués sigut aquesta persona tindria un problema gros. Però jo crec que se n'està sortint molt
bé. Sí, molt bé.
I...
Avui l'Arcaizer deia precisament que... Diu, és que sembla mentida com inclús els arguments que ell dona com a positius per a ell, de dir, no, és que jo vaig informar de les conseqüències que això podia generar, o sigui, inclús ho estan agafant com a la contra. No, no és que ell anés a xivar-se de res, sinó ell estava advertint. Sí. Aleshores, ell, la seva feina, l'estava fent com calia. Cadascú amb el que pensi, però...
I no pot quedar una mica, potser, com un boc expiatori, és a dir, que ha quedat una mica... Justament per això que comentàveu, no? Que estava entre dues aigües, i al final ni pot tenir el suport d'uns
ni
de l'Estat, perquè és com un traïdor a l'Estat, i fins i tot per segons quins sectors independentistes, veient segons quins discursos està fent ell, que si tenia ja preparada tot per detenir el president Puigdemont, bé, tot plegat fa que sigui un personatge incòmode i que potser li tocarà el rebre.
No, el major Trapero, també les conseqüències de tot el que va passar al post 1 d'octubre, diguéssim, ell també, jo crec, intel·ligentment i ben assessorat, ha estat bastant, o s'ha quedat, no?, en un lloc sense fer soroll i intentant treballar, entenc, la defensa. Justament el fet que deies i que crec que és una virtut del major també d'ostres, intentar moure's entre aquestes dues terres i que no arribés la sang al riu, el pot perjudicar justament per les dues bandes, no? Qualsevol declaració que ha fet, doncs, també titllant gairebé dilús, no?, la idea de poder fer una declaració unilateral d'independència, o qualsevol informació que dongui, que a nivell tècnic és impecable, doncs pot ser agafat en la seva contra per qualsevol de les dues bandes. Això crec que és una tremenda injustícia quan ell ha treballat tècnicament amb una base i amb uns fonaments molt honestos. No?
De totes maneres, tampoc acabo d'entendre perquè li estan demanant tan explícitament que ell es posicioni com a no independentista. Mm. És a dir, ell no s'ha de posicionar ni com a independentista ni com a no independentista. Exacte. Ell manifesta quina va ser la seva feina, quina va ser la seva tasca, la manera com ell va considerar de portar-la a terme, però no cal que la fiscalia el vulgui fer-se manifestar com a simpatitzant de l'independentisme, com per anar en contra seva. És que, encara que ho fos o que no ho sigui, és que això
no hauria de
sortir en el judici.
Jo crec que és molt transparent perquè ataca molt bé les dues parts. Quan venen preguntes d'un lloc o d'un altre, té una idea molt clara i un camí molt clar. Home, és una persona que tenia una responsabilitat molt alta al cap d'un cos molt important. Llavors, ell... Jo crec que tècnicament i explica, bueno, a l'hora de comunicativament fer-se entendre i fer-se valdre, ho ha fet millor que qualsevol de tot el judici interior que hi va haver, perquè ha sigut una persona que inclús l'altre dia li feia una pregunta sobre el preu de los cobos i tal, i sense embrutar ningú es va desenvolupar molt bé.
Sí, sí, és així.
Per una mica doncs, aquesta samfaina que tenim, justament, Joan, estic recuperant aquí una informació del divendres, que vas estar amb el director general del Ministeri d'Indústria, i bueno, no sé si vau, a part dels temes més concrets, de demanar més ajuts pel tema justament de la reindustrialització de la comarca, potser li vau, no, li vau transmetre què? La maquinària està arrencant, quines perspectives hi ha en el territori, fet, bueno, una mica...
Sí,
que... hi ha normalitat, perquè a vegades tot el ressò mediàtic dona la sensació de que, bueno, i ara hi ha un govern, hi ha uns ministres, i està arrencant la maquinària estatal després d'uns mesos realment d'aturada evidentíssima.
I la trobada amb el Raül Blanco, el secretari d'Estat d'Indústria, doncs l'objectiu era traslladar el pla de xoc a nivell del Vallès Occidental per la reactivació i la reindustrialització. Però jo crec que el secretari d'Estat va donar dos inputs molt, molt positius. Un, en la línia del que tu dius, no? De dir, escolta'm, el diàleg entre administracions torna a fluir, no? És important. Veurem també l'escenari a nivell català, no? Si realment en els propers mesos poden haver-hi o no eleccions. Però en qualsevol cas, la sintonia entre els diferents ministeris i les conselleries, els departaments de la Generalitat, tornen a tenir una comunicació com hauria de ser, i això també facilita, no?, que algunes línies de suport i d'incentivació de la promoció econòmica doncs tirin endavant. Aquesta va ser una bona notícia, no?, el reconèixer que, ostres, se senten més còmodes ara que ja hi ha hagut, no?, el pacte d'investidura i que tot torna a fluir. I dos, una altra notícia que a nivell també macroeconòmic, el tancament del 2019 acabarà gaire amb el 2,3%, o sigui, per sobre del 2, i que les perspectives pel 20 i pel 21 doncs també són al voltant del 2%. Sabem que quan les xifres de creixement estan a aquest ordre es segueix creant ocupació, per tant és important mantenir-ho. I a mitjà termini doncs ens va llançar també, no?, ell és una persona evidentment molt, molt informada en aquestes qüestions i que rep inputs constantment, i ens va traslladar doncs que l'escenari a mitjà termini, sempre pot passar alguna cosa als Estats Units, a la Xina, a nivell més macro, però les previsions a nivell en un context europeu i en el cas de l'estat espanyol doncs eren de raonablement optimistes.
Si més no, es parla d'aquest creixement per sobre de la mitjana, no? Mm-hmm. O sigui, tot i que no tan gran com s'havia dit en un inici, i sembla ser que aquest govern de progrés, no sé si esteu d'acord amb la definició del govern espanyol, govern progressista, penseu que...
Jo penso que és el més progressista del que certa transversalitat pot permetre, és així. Evidentment seria més progressista, més a l'esquerra, no?, si estigués l'ultraesquerra, però entenem que, vaja, jo hi estic conforme amb aquest adjectiu.
Mm-hmm. Bastant progressista, sí. Sí, tenim en compte el que...
Que tot és comparat amb qui, no?
Volta, ara, exacte, i el que volta pel Congrés.
Sí, sí, sí. Estava tentat de preguntar-vos pel tema aquest, la polèmica aquesta a Múrcia, el PIN
parental.
Sí, que realment no saps... Hi ha gent que està molt preocupada perquè el procés realment ha canviat una mica la història i com estem vivint els fets que ens passen al voltant com a ciutadans. Però aquest discurs esquerra-dreta està tornant. Sí. O sigui, aquí a Catalunya, com que es movíem en l'eix nacional, doncs l'eix aquest esquerra-dreta tothom deia que estava superat. Doncs hi ha uns senyors que volen crear aquest PIN parental, o que ja l'han creat, i escolta, aquest, la gran batalla de les idees ara mateix a nivell espanyol, més enllà d'aquest tema Catalunya-Espanya, és, no sé, és cap al, no?, passat-futur, no sé, qui vol mirar el passat i qui vol continuar mirant.
Però el que és preocupant és, una proposta ideològica com el PIN parental pot ser discutible, jo evidentment estic totalment en contra, però és el que envolta també els arguments que es dona des de la...
Va fer gràcia a l'entrenador del Compostela,
Fernando Vázquez.
Fernando Vázquez va dir en una entrevista, diu que és que és mestre, diu, què li pareix? Diu, una mierda. Amb aquell to gallec, diu, és una mierda.
No, però el tema és que els arguments que s'hi van donant també es basen en les fake news, no? Es basen en qüestions de dir, escolta'm, sí, que els nostres nens i nenes no sabem si els docents que farien aquestes activitats tenen algun cas obert de pederàstia, i quan qualsevol professional que tracta amb menors ha de tenir el full, vaja, que ha de tenir... ha de portar perquè se'l pugui contractar
el certificat
de penals. Vull dir que ho acompanyen de coses, de dir, escolta'm, i la gent que no està tan informada diu, ah, doncs potser és veritat. Llavors, clar, jo crec que el preocupant és això, no? Que es va alimentant un argumentari basat en falsedats.
Sí, va corrent... van corrent aquestes pors, no? I les pors, normalment, ja sabem... si venen de la dreta o de l'esquerra, vull dir, no, la por per excel·lència ja sabem que ve, diguem, a la dreta, molt a la dreta, que ens pensàvem que aquí no, diguem, no, aquí a Espanya tenim la sort que d'extrema dreta no n'hi havia, i com es diu ara, és que no havien marxat mai. Clar, sí que hi era, el que passa és que ara tenen nom i ara, doncs, van a cara descoberta, i clar, i això genera molta por. Quan es parla de la por que genera, per exemple, la immigració, no? Que si ens prenen la feina, tot això ja sabem, l'argumentari sempre ve de la mateixa banda. Això està clar.
Bueno, Miqui, ja per tancar...
Són temes més profuns de política, això, més entesos en política, que ho desenvolupin, i el govern de progrés, doncs, bueno, d'aquí 4, 5, 6 anys, d'aquí uns anys, veurem realment el progrés.
El recorregut que ha tingut.
El recorregut que ha tingut, i ja està. Jo crec que ojalà aconseguíssim el progrés porti que s'esborri aquesta barrera de Catalunya i Espanya i el resta d'Espanya, i ojalà torni una convivència saludable i clara, perquè Andalusia, encara que ens hi fiquem molt, és el graner, una part del graner d'Espanya és Andalusia. Hi ha molta cultura, i tenim diferents formes de vida, però tota Espanya és molt rica, junta. No crec que... hauríem de saber aprofitar que el govern que hi hagi sàpiga portar...
Sí, sí, però la Xina pau... també és molt rica culturalment, i jo no voldria ser xinesa. Vull dir,
no,
clar.
Però nosaltres la Xina...
I parles amb un independentista amant de l'Orca i de la cultura andalusa, no, i que he ballat flamenc, no, vull dir...
Estem obrint un debat a les 9 de la nit.
No, ara ja és una tancal i no,
ja, ara, ja, ja,
acaba de patir.
Sí, sí.
I un altre dia puguem parlar. Exacte, de futbol.
Ja un altre dia us convido els dos i comencem per aquí.
Exacte.
M'ha agradat molt això de la Xina.
No,
tanquem l'esport, si voleu us dic que ha fet el Barça.
Sí.
Minut 94, ha marcat Griezmann, l'1-2, s'ha classificat el Barça.
Anirem a veure el resum, Miqui.
Anirem a veure el resum.
I felicitar-te, Miqui, com a membre de la directiva de la Unió Esportiva, campions d'hivern.
I bueno, tant.
Per una vegada toca somriure aquesta temporada.
I tant,
no?
I tant.
Toca somriure, però toca tindre els peus a terra i que vagi marxant tot molt bé, perquè estem amb un grup que el que més temíem, o personalment, després d'haver fet molts anys d'esport, és el que li ha passat, per exemple, el que a dia d'avui va a darrere, que dos partits molt complicats, acabar els partits, l'àrbit donava el partit per acabat abans d'hora, sancions, jugadors tal, i aquest risc el tenim tots. Llavors, l'únic que et pot fer malbé el futbol, i encara que siguis millor, vol dir que has de saber suportar. És igual que avui el Barça, la primera part, la pressió i el joc subterrani ha pogut més, però el Barça no està acostumat a jugar així,
sí.
I ha estat a punt de costar-te un disgust, doncs has de saber... I això són professionals que a vegades també salten. Pues imagina't amb jugadors que venen d'un treball, que venen de...
Sí, home, sí, tant els valors...
Llavors l'equilibri i el treball fins a final de temporada...
Esperarem, però sempre
té
toca...
molt bona pinta.
És
molt
com,
bona pinta.
És com una, no, tenir una meta volant, no?
Té bona pinta, seria una mentida dir que no, però que quan estigui i estiguem al nostre lloc, estarem tots.
Doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies als tres, també a la nostra audiència. Bona nit.
Moltes gràcies. Bona nit.
Gràcies.